la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, en primer lloc, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, avui amb en Jordi Toralles, coordinador de NatMón, l'associació de naturalistes del Montnegre i la Tordera. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran com de costum el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Doncs ja a finals de juliol, aquí a la veu dels animals i la natura, programa de Ràdio Estel. Comencem, com sempre, amb un repàs de diverses notícies. En una granja de porcs, entre 1.220 garrins i truges moren en un incendi. Uns 1.000 garrins i 200 truges, és a dir, 1.200 animals, van morir cremats i asfixiats a conseqüència de l'incendi que es va produir en una macrogranja de porcs al municipi de Mata Canyes de Serós, a la comarca del Segrià. Les flames van calcinar totalment una part, uns 1.100 metres quadrats d'aquesta explotació ramadera. La resta va quedar afectada pel fum i per les altes temperatures de l'incendi. Segons han explicat els bombers, el foc va començar per causes que es desconeixen. Malauradament, els incendis són accidents que a vegades no es poden evitar, però quan es tracta de granges on hi ha animals, éssers vius com nosaltres, cal prendre totes les mesures de seguretat per intentar que no es produeixin. Això inclou de dur a terme manteniments i inspeccions rutinàries de les instal·lacions. El més excusable és quan s'origina un incendi en un complex de ramaderia, els animalons romanen amuntegats i tancats en gàbies i no tenen cap possibilitat de poder fugir de les flames. Si, com passa, els animals segueixen sent considerats merament com a mercaderies i les administracions no prenen la cura necessària de pensar que són éssers sensibles, continuaran succeint aquests tristíssims i esgarrifosos accidents. El que caldria, i de manera urgent, és posar protocols en marxa i regulacions estrictes per situacions d'emergència en aquestes explotacions, unes mesures que s'estan sol·licitant a les administracions competents per part de les entitats ambientalistes, com ho porta fent ja l'ADA des de fa anys i panys. Sí, com ho porta fent l'ADA des de fa molts anys. Més coses, una falsa veterinària jutjada per maltractament animal. Presó per la perillosa veterinària de Vidreres. Així ho ha dictaminat el jutjat d'instrucció número 4 de Santa Coloma de Farners, la capital de la comarca de la Selva, la demarcació de Girona. És un cas que remunta a l'any 2012, quan la dona, que també tenia el seu càrrec un centre de recuperació d'animals, va ser denunciada per mala praxi, maltractament animal, falsificació documental i estafa. Tot un degoteig de fets que van portar al Col·legi de Veterinaris de Girona a inhabilitar-la professionalment en tres ocasions, el 2011, el 2012 i el 2015. Tot i que va ser condemnada a presó, no va arribar a ingressar-hi, cosa que pot passar en casos com aquest en què la víctima és un animal. Durant un temps sembla ser que no va tenir cap activitat relacionada amb el tracte als animals, Però en els darrers mesos, un seguit de denúncies de posseïdors d'animals de companyia per casos de mala praxi d'una veterinària van alertar els agents de la comissaria de Santa Coloma de Farners. Sospitaven que fos ella i van iniciar una investigació. Finalment van descobrir que, tot i havent estat inhabilitada, havia tornat a exercir de veterinària, aquest cop al seu domicili de Tossa de Mar. Des d'aquesta vivenda operava els animals sense cap tipus de mesures higièniques i els originava greus infeccions que els causaven, en molts casos, la mort. Estafava els posseïdors, els cobrava medicaments i serveis inexistents i oferia visites a domicili a preus econòmics a les urbanitzacions del voltant. Els agents van comprovar que també utilitzava el seu domicili com una guarderia per animals i que els mantenia tancats en unes condicions deplorables. La falsa veterinària, com se la coneix, i després de tants anys, ja és a la presó. L'actual enduriment del Codi Penal ha comportat que pugui ser jutjada per maltractament animal, intrusisme professional i estafa. Té també, per altra part, un ordre d'allunyament de qualsevol animal, per si es donés el cas que quedés en llibertat, ja que encara ha de ser jutjada. Esperem que la justícia sigui implacable en record de tots els animalons que ha maltractat. I els sòls de les ciutats acostumen a ser llocs d'asfalt i productes endurits. La despavimentació pot ser la solució. Una pràctica que s'està aplicant a diferents ciutats consisteix a retirar l'asfalt del paviment de la via pública, allà on sigui possible, i substituir-lo per àrees enjardinades o de superfície natural. D'aquesta forma, el terra actua com a esponja i filtra l'aigua de la pluja en lloc que aquesta s'acumuli als carrers i provoqui inundacions. És el que es coneix com a drenatge sostenible. Aquesta iniciativa va començar el 2008 a la ciutat nord-americana de Portland, promoguda per l'entitat DePave, o DePave, una paraula anglesa que precisament vol dir despavimentar. La major part de la superfície dels nuclis urbans és recoberta per l'asfalt i per rajoles, que són paviments impermeables. Quan plou, doncs, l'aigua no es filtra al subsol, sinó que va cap a les clavegueres i d'aquí ja a les rieres i als rius per acabar finalment al mar. El seu curs transporta tota la brutícia i les restes de materials contaminants que pot trobar al seu pas. Ara, però, s'ha comprovat que en retirar l'asfalt de la via pública contribueix a reduir l'efecte illa de calor a les ciutats, perquè és un material que es pot escalfar molt i fer augmentar diversos graus la temperatura ambient. Algunes ciutats nord-americanes i canadenques ja ho estan duent a terme, i Europa s'està fent a Rotterdam i Amsterdam, als Països Baixos, a Lovaina, a Bèlgica, i també a diverses ciutats de França. La implantació i instal·lació de zones enjardinades en façanes i terrats dels edificis o a les marquesines de les parades d'autobús és una important i necessària mesura que ajudarà a combatre alguns dels efectes del canvi climàtic. De retruc, a més, seran ciutats més verdes i respirables, fet pel qual augmentarà el benestar dels seus habitants.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Avui al Sabies Què parlarem d'unes papallones que són capaces de recórrer distàncies de més de 4.000 quilòmetres. Es tracta de les papallones anomenades Monarca, que cada any realitzen les seves rutes migratòries del Canadà i els Estats Units fins a Mèxic o Cuba. Aquests éssers vius volen durant més de 30 dies a una velocitat de 90 a 120 km per hora i els desplaçaments tenen la finalitat de trobar els hàbitats i les condicions òptimes per aparellar-se i reproduir-se. Els santuaris naturals de les Monarca acullen entre 7 i 20 milions d'aquests fascinants insectes. Quan arriben a la seva maduresa, retornen cap als països del nord. La seva resistència i llarga longevitat de fins quasi 9 mesos, la diferència de la resta de papallones, que tenen un cicle de vida de només uns quants dies. Al món es troben identificades més de 150.000 espècies de papallones i el seu tamany pot oscil·lar entre els 3 mil·límetres i els 30 centímetres en el cas de les espècies tropicals. Les papallones intervenen favorablement en la pol·linització de les flors i són uns bons bioindicadors dels estats dels ecosistemes. Són de les primeres espècies en copsar els canvis dels hàbitats i de la biodiversitat d'altres insectes. A Europa, en les darreres dues dècades, les poblacions de papallones han experimentat una important regressió. Segons les investigacions dels especialistes, la disminució de les seves poblacions són conseqüència de l'augment de l'agricultura intensiva, juntament amb la utilització de pesticides i de l'abandonament de la ramaderia tradicional extensiva a les zones de pastura.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Sembla ser que les gastroenteritis són una de les patologies més freqüents en els gossos. Com es poden evitar?
Sí, efectivament. Un 80% de les visites de gastroenteritis, un 80% de les patologies són gastroenteritis. Llavors, d'aquestes, un 90% estan degudes a males desparasitacions i males dietes o dietes inadequades per a aquell pacient. Per tant, ja tot aquest tant per cent ens el podem estalviar seguint un protocol de desparasitacions correcte, buscar la millor dieta per al nostre cas. Penseu que podeu tenir un gos que tingui un problema de colon irritable, no es diu així en veterinària, però així ens entendrem, o una enteritis específica. Haurem de buscar un pinso que sigui adequat per la seva digestió. Un altre tant per cent en gossos joves són els cossos estranys. Hem de vigilar molt i molt amb el que s'empassen o ens roben. Traiem molts mitjons, xumets i coses que ni us podeu imaginar dels budells i dels estómacs dels nostres gossos. En animalets més grans, la cosa ja es complica perquè poden ser ja problemes de ronyó, problemes hepàtics, però d'això ja en parlaríem.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Us presento una cantant nord-americana, és la Catherine Russell. Els seus pares ja pertanyien al món musical i ella, ja de jove, va estudiar a les escoles de música de New York. Començà també a participar en petits conjunts. Però a principis d'aquest segle va treballar en el conjunt de David Bowie, tant com al cor de veus com acompanyant a la guitarra, doncs toca diversos instruments. Va ser al deixar la banda del Bowie quan es va independitzar cantant blues, rhythm and blues i reinterpretant oblidats estàndards populars. Escoltem-la ara en Talk to Me, Talk to Me i Blue Turning Grey Over You.
Talk to me. Talk to me. Talk to me in your own sweet gentle way. Let me hear. Tell me, dear. Tell me ooh, you love me so. Talk to me. Talk to me. Tell me why I wanna know the many ways you speak of love. I've heard before, but it sounds so good every time. Please tell me the part I love once more. To me, talk to me, hold me close, whisper low, talk to me. Oh, can't you see, darling, I love you so.
you used to be so good to me, and that's when I was a novelty.
Equador del programa, la veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel, escolteu aquest espai que és deferència de l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. I és temps per l'entrevista, avui per presentar una nova entitat que fa molta feina especialment a la conca de la Tordera i el massís del Mont Negre. Es tracta de Nat Mont. Per presentar-la tenim ja a l'altra banda del telèfon el Jordi Toralles, que és coordinador, geògraf i consultor ambiental, membre també d'aquesta entitat. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Nat Mont es crea el 8 de juliol de 2020, per tant és molt recent, al Centre Cultural de Pineda de Mar, amb unes 30 persones fundadores, i ve just després d'aquell temporal, el temporal Glòria, del mes de gener de 2020. Explica'ns una mica les arrels d'aquesta associació.
Bé, doncs, com molt bé has dit, som una entitat molt jove, encara no fem... Aquest any farem 4 anys, per dir-ho d'alguna manera, i es va combinar el temporal Glòria amb el tancament per la pandèmia, i això ens va donar com ànims i ganes i temps, d'alguna manera, per fer tot el procés de gestació d'aquesta entitat, que es concreta, com bé has dit, el 8 de juliol, a Pineda de Mar, i triem aquest àmbit del massís del Mont Negre i la conca de Tordera com el nostre àmbit territorial d'actuació, amb una lògica més física que administrativa, no? Són el massís del Mont Negre i el riu Tordera, tota la seva conca, doncs actuen unitàriament, actuen conjuntament, i ens agradava aquesta unitat física de funcionament i de dinamisme, i així vam definir el nostre territori. Els socis fundadors d'aquell dia 8 de juliol doncs érem una combinació de persones del territori, principalment del litoral entre Arenys i Blanes i de la Baixa Tordera fins a Palafolls, Tordera, amb coneixements o amb formació o no en temes relacionats amb la natura, sigui doncs la biologia, les ciències ambientals, la geologia, la geografia, etc.
Diguem-ne que molts ja partíeu, per tant, d'aquesta carrera, algun científic, d'altres més voluntaris, en aquest cas, no?, per defensar aquest àmbit que dius tu, que al final, a nivell administratiu, són 50 municipis, del Maresme, de la Selva, del Vallès Oriental, el Gironès i d'Osona. Conca, repetim, Conca de la Tordera i el massís del Mont Negre. Els objectius, bàsicament, són estudiar i divulgar, oi?
Sí, tenim tres potes, són això, l'estudi, la divulgació, però també la defensa, entesa amb una doble vessant, que és la defensa, diguem-ne, més activista dels hàbitats i dels espais naturals, etc., d'aquest àmbit territorial, però també la conservació. És a dir, sempre que podem i tenim l'ocasió, doncs treballar per millorar, per recuperar o aquests hàbitats naturals, que al final són el suport de la biodiversitat i de tot el patrimoni natural.
Trobàveu a faltar en aquest sentit la conca de la Tordera? Estem parlant d'un riu que desemboca, que té un delta, encara que sigui més petit que d'altres, al mar Mediterrani, entre Palafolls i Blanes, en aquest cas, i que és d'un especial interès natural. Trobàveu a faltar en aquest sentit mesures estrictes, suposo que sí, evidentment, de conservació, de protecció de tots els hàbitats que conforma aquest espai?
Evidentment, aquest va ser... Vam tenir la doble, per això deia, el temporal Glòria va ser com un estimulant, perquè després de les avingudes que van causar perjudicis per la gent que ocupa el delta, però que en canvi per la natura va ser una regeneració molt important. I aleshores va posar de manifest que realment encara hi ha la possibilitat, quin és el seu autèntic valor, o potencialment encara és molt més gran del que es va poder veure, i que per això requereix aquest moviment per defensar-lo, per donar-lo a conèixer, per posar-lo en valor, no? I és una miqueta l'objecte de la nostra associació, pel que respecta no només al propi delta, que és una zona humida, i sempre ens agrada recordar que les zones humides són una part molt petita del nostre... ocupen una superfície molt petita del nostre planeta, es calcula que un 4%, entre rius, llacs, etc., llacunes, litorals o interiors, però en canvi allotgen el 40% de la biodiversitat. Per tant, són extremadament importants. I en el nostre litoral, molt ocupat, molt malmès, molt alterat, en definitiva, doncs tenim algunes zones entre els aiguamolls de l'Empordà i el delta del Llobregat, l'única zona humida així amb certa importància és el delta de la Tordera. Per tant, juga un paper molt important.
L'única que encara dona nom a aquesta comarca, el Maresme. De fet, de maresmes no n'hi ha actualment, i l'única zona humida, com diu, seria aquesta, seria el delta de la Tordera. Després d'aquest temporal, del temporal que ara se'ls hi posa nom, el temporal Glòria, en aquest cas el gener del 2020, es va fer un manifest, no?, que d'aquí deriva, es diu la Tordera després del Glòria, i ara què? Denunciava la manca de rigor científic i algunes demandes d'actuació també errònies en aquell moment al delta de la Tordera. El cas és que el Glòria va fer avançar uns 300 metres al delta i va portar molts sediments. Per tant, això d'entrada i per aquest ecosistema concret va ser positiu.
I tant, és una miqueta el que dèiem abans, l'efecte regenerador d'una, aquí en diem torderades, que són aquestes crescudes més o menys excepcionals del riu, que retornen una miqueta una naturalitat a l'espai. En aquest cas en concret, el que va fer és aquesta enorme aportació de sediments que va permetre que el delta submergit es reomplís d'uns sediments que havien sigut dragats per recuperar platges al llarg del Maresme, i crear aquesta llacuna, que ara amb el temps, i perquè segueixen saber i les aportacions que de forma natural faria el riu, perquè la conca en tot ella està alterada, doncs ha tornat força en la situació que hi havia abans del Glòria, a l'espera que una nova torderada, sigui l'any que ve o sigui d'aquí 15 anys, o 50, com ha passat aquesta vegada, torni a restablir aquest equilibri dinàmic i torni a recuperar l'espai que li pertoca.
Clar, perquè la situació actual, suposo que totes aquestes fonts d'aigua, com dius, no, doncs ja han minvat, i no sé també quin és l'estat important també de l'aqüífer extens que hi ha aquí a la Tordera.
Bé, aquest és el problema principal que té el riu. Pateix, evidentment, de l'escassa precipitació d'aquests darrers 3 anys, però ja sobretot i principalment i de forma molt més important i molt més severa, una sobreexplotació de l'aqüífer per part de la multitud d'usos i creixents de l'aigua que no corre superficialment per la Tordera. Si coneixeu el riu, doncs segurament entendreu una imatge de que és un riu que no porta aigua, i molt sovint no porta aigua en superfície perquè les característiques físiques d'aquest riu a la seva part baixa doncs fan que corri l'aigua subterràniament, i hi ha un aqüífer important, però que no és il·limitat. I, en canvi, estem fent unes extraccions que estan molt per sobre de les seves possibilitats, més en un temps de baixa pluviometria com és aquests darrers 3 anys, i que alteren de forma crítica tots els espais que són zones humides, no només a la desembocadura, sinó en el conjunt del delta i més amunt, doncs alguns espais protegits sota el nom d'estanys de Tordera, que actualment estan més secs per la sobreexplotació de l'aqüífer, pel drenatge que se'n fa per canviar-ne els usos, i finalment, i gairebé anecdòticament, malgrat tot el que es diu, per les baixes precipitacions.
Estem parlant d'un ecosistema, la Tordera, en aquest cas, que té el seu naixement al massís del Montseny, més concretament el podem situar a la Fontbona, vora Sant Marçal, i que després, evidentment, fluint, i amb tots aquests cursos que nosaltres diem, dona vida a molts animals, a moltes espècies, a molts ecosistemes diferents. Per tant, és molt important també això que dius. I quins són aquests usos que malmeten aquest estat de l'aqüífer?
Evidentment, els usos és l'acumulació de tots ells, no? Però l'acumulació i l'ús creixent. Al voltant del riu i extraient aigua del seu aqüífer en tots els punts, tenim indústria química que és molt exigent amb aigua, tenim el massís del Montseny, s'extreuen milions de litres cada any pel consum humà, per exportar-la diferents marques d'aigua mineral. També tenim un ús turístic creixent amb una molt alta pressió justament quan menys aigua hi ha, és a dir, a l'estiu. Tenim canvis d'usos agrícoles, si aquí havíem tingut un tipus d'agricultura menys exigent amb aigua, cada vegada els conreus s'estan transformant i són més exigents amb aigua. No és el mateix tenir un conreu anual de, posem per cas, fesols, que tenen un consum d'aigua, que començar a canviar aquests conreus per blat de moro, que són tres conreus anuals i tres collites anuals i que, per tant, són molt més exigents amb aigua perquè tres vegades a l'any has de complir tot el cicle de la planta abans de poder collir, no? Mm. I aquest increment d'ús, també increment de població, també increment del propi ús de boca que fem de l'aigua, no? Cada vegada omplim més piscines, se'n diu ús de boca, però al final l'origen és el mateix, no? El que es compta és el mateix. Cada vegada omplim més piscines, cada vegada tenim activitats diverses que requereixen més aigua. Aquesta aigua surt principalment de l'aqüífer. Ara, darrerament, perquè l'escassetat és tan important i perquè tenim una dessalinitzadora a la conca, sí. Dessalinitzadora que, d'altra banda, està pensada més per alimentar l'àrea metropolitana de Barcelona que no pas per consum local.
I que s'ha de triplicar la seva capacitat en uns quants anys.
Sí, hi ha un projecte d'ampliació de la dessalinitzadora que va en aquest sentit.
Us recordo que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, programa d'ONG ADA. Parlem amb en Jordi Toralles, coordinador, geògraf, consultor, membre d'aquesta associació que estem definint avui, NatMont, naturalistes del Montnegre i de la Tordera. Hem explicat una mica aquest procés de fundació, el que defensen l'estat de la conca, aquest avançament pel temporal Glòria i després el retrocés actual per la sequera, no només de l'aigua superficial, sinó també de les zones de l'aqüífer. Explica'ns una mica com us organitzeu, Jordi, perquè teniu diferents grups de treball que toquen molts àmbits diversos, no?
Sí, deixa'm puntualitzar.
Sí, sí, tant i tant.
És molt important. La sequera, evidentment, té efectes, la manca de precipitacions té efectes, però és sobretot la sobreexplotació de l'aqüífer la que genera aquesta situació d'estrès hídric a tota la fauna i la vegetació. I per nosaltres és molt important perquè, si no, estem ocultant la realitat darrere d'un fenomen que, clar, és molt fàcil, si plou més o menys, no hi podem fer res, per tant, no és culpa nostra, però no, aquí les dades són molt clares i la responsabilitat, i s'ha d'actuar en conseqüència, és dels usos i de les activitats.
De fet, amb totes les converses que tenim nosaltres, constatem aquesta negligència, per una banda o per l'altra, però que bàsicament, i més enllà d'un estat natural de coses, o periòdic, de sequeres, que sí, que seran més intenses, que seran més recurrents, doncs, evidentment, hi ha aquests usos i aquest malgastament, desbaratament de l'aigua, sí, sí.
Sí, es llegeix encara avui, es llegeix, no? Vull dir, estem exportant aigua, l'estem exportant en forma de, si tu vols, blat de moro o en forma de porcs. Estem exportant aigua i nosaltres no en tenim d'aigua. I aquest és el problema estructural que hi ha en el fons de tot plegat. Mm.
Teniu grups, com deia, de botànica, d'educació ambiental, d'ornitologia, de quiròpters, per tant, l'activitat vostra, diguem-ne, que està bastant ben estructurada, no?, amb diferents parts.
Sí, sí, bé, sempre intentem respondre perquè és l'objectiu fundacional, no? Aquestes tres potes que et deia de l'estudi, de la divulgació i de la defensa, i aleshores cada grup o un grup de persones, encara que no estigui tan estructurat en forma d'una forma determinada, doncs tirem endavant projectes que responen a aquestes tres potes, no? I algun, per exemple, en aquests moments, pel que fa a l'estudi, estem molt contents i molt satisfets d'un projecte que estem tirant endavant, que està tenint repercussió i ajuda externa, com és l'Atles d'Amfibis i Rèptils de la Baixa Tordera. La Baixa Tordera és un espai especialment ric des del punt de vista herpetològic, és a dir, d'amfibis i rèptils. Diríem que té una riquesa en número d'espècies, en biodiversitat, però de la manera igual o superior que zones humides molt més conegudes, com és l'Empordà o el Delta de l'Ebre, i, en canvi, té un nivell de protecció i un nivell de coneixement molt menys important, i, per tant, de reconeixement, i el que intentem amb aquest atlas, que dirigeix en Santi Poch, és posar de manifest i de conèixer millor tot el que és aquesta riquesa biològica relacionada doncs, amb gripaus, granotes, amb tritons i salamandres, i també amb serps, llangardaixos, tortugues, etcètera.
No? Un estudi o un projecte, diguem-ne, que comença el 2022, i si no vaig errat, també un projecte finançat en aquest cas per la Fundació Iluro, aquests projectes que llança la Fundació Iluro, que de fet el anava a mencionar, i és això que dius, no? A nivell mundial els amfibis estan reculant, es constata un declivi. No sé vosaltres exactament què és el que de moment heu trobat, i el que sí és... heu trobat bastanta diversitat, en aquest cas, de rèptils a la zona, oi?
Sí, pel que fa als amfibis, bé, primer de tot que tenim el recolzament de la Fundació Iluro i tenim el recolzament de la Fundació Zoo de Barcelona, cosa que ens permet anar molt més enllà del que havíem previst inicialment, i per tant s'ha d'agrair i esperem que doni bons fruits l'estudi en si mateix. El primer que hem pogut constatar, que és una evidència, és que la pèrdua d'hàbitat combinada amb la sequera que hi ha actualment, recordo, sequera provocada per la sobreexplotació de l'aqüífer i, a més, a la que s'afegeix la davallada pluviomètrica d'aquests darrers 3 anys, és que els hàbitats estan en regressió i, per tant, les poblacions d'aquests amfibis que necessiten forçosament d'aquesta aigua, d'aquestes zones humides, també està en regressió, per a algunes espècies fins i tot posant en entredit la seva viabilitat en quant a poblacions. No? Tenim el cas concret i que hem intentat estudiar precisament del gripau d'esperons, el que realment patim per una extinció a nivell local. En aquesta zona estem trobant molt poques observacions de gripau d'esperons i temem que a curt i mig termini pugui desaparèixer aquesta població. I després tenim una altra, ja passant als rèptils, que és el que hem presentat al final, tenim altres espècies molt importants, entre elles doncs, la tortuga d'estany, que és una espècie que també depèn molt directament de les zones humides i de les zones al voltant d'aquestes zones humides. Per tant, també pateix d'una davallada dels seus hàbitats òptims o necessaris per fer tot el seu cicle vital i, per tant, és una altra espècie en perill crític d'extinció.
Hi ha altres dades que són interessants, que citeu vosaltres al web, podeu visitar-lo tots aquells que vulgueu, és NatMont, molt fàcil, NatMont, mont amb T, mont.cat, sí, natmont.cat. Per exemple, el cas d'una femella adulta, en aquest cas de tortuga també, amb cries, que es va detectar el mes de febrer. Les tortugues són animals que hivernen, i per tant això pot ser causat bé, per aquesta alteració, per un augment de temperatures en aquest període, i pot perjudicar l'animal, perquè si en aquest període ja és actiu, potser no troba preses, o potser després les condicions es tornen fredes i acaben morint les cries, no?
Correcte, és un risc. Sabem que és una alteració. És fruit, evidentment, haver trobat aquesta cria o aquesta femella criant és fruit d'una intensificació de la cerca, per tant, és evident que no és habitual, però no tenim una idea concreta de fins a quin punt és excepcional o no. Això requereix, evidentment, doncs, més estudis, però en principi és, com dius, semblaria una anomalia, no? I fruit del canvi climàtic, potser sí, cal que et deia més estudis, més prospecció, però sí que sembla com alarmant, no? Fora de la naturalesa de l'espècie i potser fruit d'aquest canvi climàtic. Els riscos són els que dius, és a dir, si el seu entorn no fa aquest mateix canvi, doncs li costarà més trobar trobar aliment i sempre hi ha el risc de que, molt bé, avui mateix tenim un gener molt càlid, ningú diu que la setmana que ve no pugui fer molt de fred i, per tant, tallar aquest cicle vital que ha començat.
Troballes, per tant, que s'haurà de corroborar el per què, s'haurà d'acabar d'entendre el per què succeeixen aquestes coses. No tenim més temps, però sí que m'agradaria citar, a mode de resum, ho podeu consultar més, el Fons Patrimonial per la Conservació de la Natura, que també vosaltres tireu endavant, és a dir, un fons que es destina bàsicament a adquirir finques per dedicar-les després a la conservació aquí al massís del Montnegre o a la conca de la Tordera, no? per intentar disposar d'aquests espais on intervenir a favor de la biodiversitat. I una altra troballa, Jordi, d'una serp ferradura, en aquest cas una espècie de rèptil mai detectada i que és força, força gran.
Sí, que això ha sigut una mica una sorpresa perquè a priori no s'esperava detectar aquesta espècie i ha sigut gràcies a un projecte de ciència ciutadana alié a la nostra associació. Hem extret aquestes dades d'Inaturalist, que és un portal on la gent aporta aquestes observacions, i algú ha trobat un exemplar de serp de ferradura que és, i la Baixa Tordera és fora de la seva àrea de distribució natural a priori, i podria ser una primera observació que doni peu a pensar que hi ha una ampliació de la seva àrea de distribució. Això doncs s'haurà de confirmar, com dèiem amb el cas de anterior, doncs som en una època de canvi climàtic, això és indiscutible, passen coses arrel d'aquest canvi climàtic, veurem si aquesta serp de ferradura és un primer indici, veurem si aquesta cria de tortuga d'estany també és un primer indici, i són canvis que s'estan constatant, són obvietats.
Tota aquesta informació la podeu trobar al web, repetim, natmon.cat, estudis científics. També trobareu a on i com i de quina manera poder col·laborar amb aquesta entitat que, repetim, es va crear el 2020, grup de científics i també de voluntaris que fan una tasca essencial aquí a la Conca de la Tordera i al massís del Montnegre. Jordi Toralles, coordinador, membre d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per intervenir avui.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de donar-nos a conèixer.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Escoltàvem a la Catherine Russell, una molt bona cantant de jazz. La seva veu és de variadíssims registres i, el que és més important, té, porta i sap transmetre el sentit del ritme. Això que se li diu swing i que tan sols intèrprets d'excepció disposen d'aquest preuat sentit, que ens deixen que entri el ritme dins de nosaltres. Ha donat concerts al Carnegie Hall i al Lincoln Center de Nova York i arreu del món. Escoltem Swing Brothers Swing i Harlem on My Mind, que dona títol amb aquest àlbum que està gravat a finals de 2015 i que es pot dir que és un disc molt recent. Doncs, com sempre, a la propera, si Déu vol.
Me. Hot rhythm stimulates me. Can't help but swing it, boy. Swing it, brother, swing. Don't stop to diddle that. Stop this foolish prattle. Come on, swing it, boy. Swing it, brother, swing. Ready to go. And ain't nobody gonna hold me down. Say this and bow. Hurry up and send me, let me go to town. Stop this diddle that. And this foolish prattle. Come on. Swing.
gonna swing. Don't stop to diddle-daddle, stop this foolish prattle. Come on, swing it, boy, swing it, brother, swing. Ready to go, and there ain't nobody gonna hold me down. Say, listen, boy, hurry up and send me, let me go to town. Now, stop this diddle-daddle and this foolish prattle. Come on, knock me out, swing it, brother, swing. Swing it, brother. My bracelets, diamonds in my rings, a Riviera chateau and a lot of other things, and I'm blue, so blue am I. Lots of ready money in 7 different banks, I counted up this morning, it's about 1,000,000 francs, and I'm blue, so blue, and I know why. I've got Harlem on my mind, and I'm longing to be low down, and my parlez-vous will not ring true with Harlem on my mind. I've been dined and I've been wined, but I'm headed for a showdown, and I can't go on from night till dawn with Harlem on my mind. I go to supper with a French marquis each evening after the show. My lips begin to whisper, mon chéri, and my heart starts singing, hadi-ho. I've become so darn refined that at night I hate to go down to that highfalutin flat that Lady Mendel designed with Harlem on my mind.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Robert Redford amb els animals i la natura. Robert Redford, actor, director i productor de cinema nord-americà, ha estat guanyador de diversos Oscars per la seva reconeguda trajectòria professional. Ecologista i activista compromès en la conservació dels espais naturals degradats per la contínua pressió de les activitats de l'home, va ser un dels primers actors de Hollywood durant la dècada dels anys 70 en manifestar-se a favor de fomentar les energies renovables, en especial l'energia solar. En un discurs a l'ONU, previ a la celebració de la Cimera de París, va demanar la importància d'aconseguir un acord mundial per combatre l'escalfament global, trobant-nos ara en l'última oportunitat que tenim. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Sabies què? Aristòtil va ser un dels primers erudits investigadors del comportament dels animals? Aquest destacat filòsof, pensador i científic de l'antiga Grècia, deixeble de Plató, va escriure i investigar una gran diversitat de temes, essent reconegut com el pare fundador de la lògica i la biologia amb l'estudi d'unes 500 espècies diferents. Aristòtil també va ser precursor de la botànica, classificant el regne vegetal, i de la zoologia, analitzant l'anatomia i la reproducció. Va establir i diferenciar els dos grans grups d'animals, vertebrats i invertebrats. Els seus estudis de zoologia, als que va dedicar gran part de la seva activitat, recopilats amb el títol Història dels animals, ha estat considerada com una de les obres més referents. Els seus tractats van ser molt valorats pels estudiosos fins fa pocs segles. I tal com va observar i ens va deixar dit aquest destacat erudit, tinguem sempre molt present que la natura no fa res en va.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem l'estornell d'en Mozart. Un dels estornells més famosos ha estat el que va conviure com a animal de companyia amb l'insigne compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que el va immortalitzar dedicant-li una de les seves partitures amb el títol de El cant de l'estornell. A l'any 1784, Mozart va quedar fascinat per aquell ocell quan va escoltar com imitava l'estrofa d'un dels seus concerts. Quan l'estornell va morir, després de 3 anys de companyia i afecte, el cèlebre compositor deixava constància de la seva tristor amb un breu poema.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba,
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.